Bona tarda, són les dues en punt i el Sabadell és encara més líder. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell s'està convertint en un mestre en complicar la vida als seus rivals. L'equip d'Antonio Hidalgo està fent un autèntic art d'això de provocar els contrincants que tinguin el seu pitjor partit de la temporada just quan juguen contra els arlequinats, sense generar gairebé perill i sovint a remolc dels sabadellencs, la qual cosa no és casualitat. Ahir, contra tot un Castellón, a Castàlia i amb gairebé tots els efectius, especialment els ofensius, tot i trobar a faltar, això sí, el sancionat Calavera, l'equip sabadellenc va saber frenar aquest arsenal albinegre, va minimitzar les seves virtuts i va pagar amb la mateixa moneda el que havia sofert a la jornada inaugural, és a dir, un rival que, per molt que digui el perfil de Twitter oficial del Castellón, va ser netament superior fora de casa i es va endur amb tot mereixement els 3 punts. El partit va tenir una sèrie de condiments, d'ingredients, que trobarem després tant de bo si el Sabadell acaba jugant el play-off. D'entrada, un rival de primeríssim nivell, dels millors de segona B. Un senyor estadi amb un ambient força hostil i amb molt de públic. Tensió, també polèmica arbitral i molt en joc a la taula, ja que era un segon contra primer. Evidentment, sense l'extra de nervis de saber que t'està jugant un ascens, però si ahir era una provatura d'un context com el d'una hipotètica futura promoció, l'examen, la veritat és que millor no podia sortir. I és que aquest centre d'esports sembla que va de debò.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so un dia més, el Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Analitzarem el triomf arlequinat a Castàlia a la carretera, tornant, viatjant, de tornada des de Castelló de la Plana. També repassarem el 0-1 del Sabadell Nord a la Verneda contra el Júpiter, l'empat de l'Oar Gràcia contra el filial del Freiking Granollers amb Quim Baillo, o la victòria del bàsquet Pia a Navàs, entre d'altres coses.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid ha guanyat la Supercopa d'Espanya de futbol. L'equip de Zidane va endur-se el títol als penals a Aràbia Saudí ahir, després d'empatar sense gols contra l'Atlético. El francès, per cert, no coneix encara la derrota en una final com a tècnic, i això que n'ha jugat ja un total de 9. I enmig de l'enrenou d'especulacions, rumors i oferiments de la banqueta del Barcelona, ara que parlem de tècnics, avui Ernesto Valverde ha dirigit la primera sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper des de l'eliminació a la Supercopa. Luis Suárez, per cert, ha passat pel quiròfan i s'estarà 4 mesos de baixa. I ha mort Paulo Gonçalves, el 30è pilot que perd la vida al Dakar. La 8ª etapa del rally amb motos i quads va quedar suspesa per la pèrdua del portuguès, que sumava a les seves esquenes 13 participacions al Dakar i que havia estat segon l'any 2015.
El tuit del dia.
De l'exfutbolista sabadellenc i del centre d'esports, entre d'altres, Alberto Etjogo, @AlbertoOwono a Twitter, el germà del segon del centre d'esports juvenil. L'ara comentarista televisiu i analista futbolístic piulava això ara fa una estona. Twitter té coses boníssimes i algunes inquietants. Et passes hores analitzant equips, partits i tendències de joc. Després arriben tuiters amb l'escut d'un club o un jugador a l'avatar dient que no ets imparcial, que se't veu al plomero, literalment, i que es nota qui et paga. Pura fantasia.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs, per exemple, de la Lliga de Benin a l'Àfrica. Jornada 13, a partir de les 4 de la tarda, Real Sport rebent a l'SPAC.
L'enquesta.
Va, que tindreu feina. Fins les 3, piulada amb l'etiqueta MVP 946 per triar, com cada setmana, el millor jugador arlequinat, en aquest cas en el triomf d'ahir a Castàlia per 0-1. Entre els participants, com sempre també, a finals de mes sortegem una samarreta del centre d'esports.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Comença l'hora de la veritat, servirà de mig del camp al Deportivo Castellón. Bona recuperació ara del Sabell, se la queda Edgar. A veure Edgar, aixeca el cap, la passa per dintre per Néstor. Néstor! Gol, 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 fora de joc. L'anula, L'anula, però si l'ha marcat el defensa. Assenyala fora de joc d'Òscar Rubio l'àrbitre quan el gol l'ha acabat marcat un jugador del Castellón. Adri Cuevas prova el xut. Ui, com s'ha enverinat aquest xut de l'andalús.
Tothom a l'àrea petita, llançament de Lanza buscant el segon pal, la rematada, gol, 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 gol,
del Sabadell. Aerolínies de Tarragona. Aleix Coc al segon pal. Com l'ha posat a Lanza al segon, buscant-la, i allà s'aixeca més que ningú. 41 per acallar una estoneta a Castàlia. Castellón 0, Sabadell 1.
Muruz a l'esquena de la defensa, la té César, fa el retall, Macai a baix. Doncs ara sí que acaba aquí la primera meitat. Bon blocatge baix d'ahir amb Macai, bona acció del gallec per finalitzar la primera meitat.
Ui, el xut d'Adri Cuevas fregant el pal.
S'ha tornat a emmudir per un moment Castàlia amb el xut d'Adri Cuevas, que no s'ho ha pensat dues vegades. Arriba Jorge Fernández per evitar que aquesta pilota marxi, fa la centrada. Jorge Fernández, àrea petita, la treu capó, la pilota a la frontal, el xut!
Quina mà de Macai!
El xut de Rubén Díez, tal com queia del cel amb la dreta, l'engalta de primera, com la treu a baix, on fa mal, enganxadet al pal, i amb Macai.
La pilota a l'espai per Adri Cuevas dins l'àrea, Adri Cuevas amb la dreta, el xut!
Ha salvat Álvaro Campos.
S'acaba el partit! S'acaba el partit i guanya el Sabadell, com ara fa un any, el partidàs, perquè així l'havíem titulat a un costat i a l'altre, entre el primer i el segon. Se'n va cap a Sabadell, se'n va cap al Temple, i a més, arrodonint-lo amb un final que jo crec que està a l'alçada d'un equip que sap el que vol i el que ha de fer, que el Sabadell, passi el que passi, arribarà la setmana que ve amb baixes, però al capdavant de la classificació.
Segur que més d'un s'ha emocionat escoltant una altra vegada la victòria del Centre d'Esport Sabadell ahir, cop sobre la taula del conjunt arlequinat, 0-1 a Castàlia, ni més ni menys que al camp del segon classificat. Passem ara pel Delta de l'Ebre. Com sabeu, els dilluns amb desplaçament llarg, una part del programa la fem de tornada on the road a la carretera, avui de dia, per allò de jugar al migdia a terres castellonenques i amb un somriure d'orella a orella, ben diferent al de la setmana passada, encara que no vam gravar això perquè quedava una mica estrany amb el dia de Reis pel mig i jugant dissabte a l'espera que es jugués la resta de la setmana. El Sabadell ha estrenat la segona volta amb una victòria d'aquelles de molt de mèrit, de prestigi, i enxamplant diferències respecte als equips que venen per darrere a la classificació. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Una victòria d'aquelles que ahir Pau Vituri preguntava durant el Sabadell en joc si era el partit més complet de la temporada o no, i a un se li fa difícil encara ara, reflexionant, si realment és el partit més rodó, més sencer que ha fet l'equip, perquè en porta uns quants, entre la victòria a Alacant, per exemple, el partit a casa contra el Lleida amb el 4-0, el del Prat també va tenir fases realment molt bones. Últimament ens estem acostumant a fer-nos moltes vegades aquesta mateixa pregunta.
Potser el que li dona un punt extra, i segurament d'aquí pot venir la pregunta del Pau, és amb tot l'embolcall, no? L'escenari, el rival, el moment, tot el pebre que se li havia posat a la prèvia amb aquest enfrontament de primer contra segon. Clar, quan tot això, a més, ho arrodoneixes amb 75 minuts per treure-li els 10-15 primers, on el Castellón ha estat superior o ha pogut sorprendre el Sabadell, jo crec que si no els millors segurament estarien al top 2, top 3 del que portem de temporada.
Analitzant l'enfrontament, és veritat que Òscar Cano va sorprendre el propi Antoni Hidalgo i el Centre d'Esports en general amb un plantejament molt diferent del que acostuma a fer servir el tècnic Orellut, entre altres coses perquè tenia una absència al mig del camp d'un dels cervells de l'equip com és Calavera, i després perquè va voler igualar també amb tres centrals el dibuix del Sabadell. Li va costar, com deies ara, 10-15 minuts al Sabadell acabar d'ajustar totes les peces respecte al que havia treballat durant la setmana, però després la veritat és que el Sabadell va fer un partit rodó, en el sentit que quan va tocar patir, va saber patir, quan va tocar dur el domini, portar el terreny cap a una possessió més llarga del Sabadell, també va ser així, i fins i tot en el tram final de partit, perquè des del punt de vista castellonenc, m'imagino que era desesperant veure com amb el marcador en contra en el tram final de partit no passava absolutament res durant 5 o 10 minuts.
Comptant fins i tot aquests primers minuts que deia, eh? O sigui, al final el Sabadell va sortir viu, entre cometes, perquè tampoc va tenir grans ocasions al Castellón, però va saber sortir viu d'aquests dubtes inicials, no? D'aquest veure't sorprès inicial, i després estic d'acord. Quan va tocar tenir la pilota, va saber proposar, va saber oferir què fer amb aquesta pilota als peus, quan el Castellón li va permetre al Sabadell ser el dominador del ritme del partit, tenir l'encert quan el va caldre tenir-ho, i després, quan, com també és lògic, no pots esperar anar a Castalia a posar-te 0-1 i esperar que el partit sigui plàcid al 100%, quan el Castellón va tenir moments, perquè tampoc va ser un per mi un control o un domini continu a la segona part, sinó moments puntuals de rauja, podríem dir-ho així, el Sabadell va saber estar molt serè i molt experimentat, molt veterà en aquest tram final, per intentar, com deies, que no passés absolutament res. I de fet el partit va morir els últims 4-5 minuts de l'afegit, van morir en el mig camp d'atac del Sabadell.
Una altra de les novetats del 2020 és anar per l'autopista, per la famosa P7, i veure aquest lluminós, el qual jo no m'acostumo encara a veure, de, en el peatge passi sense aturar-se. O sigui que alguna cosa positiva ens està portant el nou any, ni que sigui logísticament. El Sabadell va de debò, eh? O sigui, després del cop de puny sobre la taula d'ahir, suposo que els més porucs o els més prudents continuaran dient el discurs de queden 18 jornades i no els faltarà ni un pèl de raó, però quan veus els números per una banda i la manera d'aconseguir-los per l'altra, te n'adones que aquest aquí va de veritat.
Si recuperéssim moltes d'aquestes xerrades en carretera o fins i tot programes habitualment entre setmana de l'Hotel Suís, no només dels dilluns, ara mateix podríem fer una col·lecció de com hem anat creixent tots plegats amb sensacions, no? És qüestió de reafirmar-se. Al final, els resultats és evident que és el que et marcarà al final, que estiguis o que siguis o no hi siguis entre els quatre primers, però sobretot el que més confiança pot donar d'aquest Sabadell és aquest punt de fiabilitat, fins i tot amb algun, allò que diuen en castellà, amb algun borrón de tant en tant, com pot ser ara fa una setmana al Ministeri, que sense ser un mal partit contra el Villarreal B, sí que no vas acabar d'estar a l'alçada del teu futbol, però en canvi aquest partit de Castalia és la demostració d'aquest reafirmar candidatura, de creure-t'ho tu, i el que diem moltes vegades també, allò d'aviso para navegantes, no? Que la resta de rivals també sàpiguen que en un duel on segurament tothom estava esperant un empat per allò de que perdessin punts Sabadell i Castellón per poder-se apropar al capdavant de la classificació, de fet durant uns minuts l'Espanyol B era líder del grup, no? I en canvi el Sabadell dona aquest cop d'autoritat per dir, bé, això continuarà estant molt igualat, continuaran quedant 18 jornades, continuaran quedant moltíssims punts encara per disputar, però costarà que algú em faci baixar d'aquí dalt.
Haurem d'estar pendents entre setmana també a com avança la jornada, perquè recordem que aquest cap de setmana hi havia Copa del Rei, per tant els equips que prenien part d'aquesta eliminatòria de la competició del CAU de segona divisió B no jugaven, sinó que tenien competició de Copa i jugaran dimecres, per tant fins dimecres molt tard realment, gairebé dijous, no sabrem definitivament com queda la classificació a la jornada 20, un cop finalitzada la primera de la segona volta. El que sí podem fer és escoltar Antonio Hidalgo, que ahir va deixar-se la veu i que després de l'enfrontament resumia la seva experiència, la seva vivència a Castalia d'aquesta forma.
Hem fet un partit mal complet. Els primers 10 minuts ells han sortit amb una disposició que no esperàvem, perquè havíem treballat tota la setmana. Ells és la primera vegada que surten en 3, i bueno, això pot passar, que prepares una cosa i el rival et proposa una altra. En aquests 10 minuts hem trigat en canviar, perquè ho hem vist clar des del primer moment que el que havíem de fer, però és molt difícil transmetre això perquè els jugadors no t'escolten, i posar a tothom en el seu lloc. Hem tingut aquesta tranquil·litat, hem fet un gol, ens han anul·lat injustament, crec, i bueno, després una jugada d'estratègia, ens hem posat per davant. Jo crec que després ells a la segona part ens han canviat a 4, hem hagut de tornar a ajustar un altre cop la nostra defensa, però bueno, ho hem fet molt bé, han interpretat molt bé i han fet un gran treball els jugadors, no? és un camp molt difícil de guanyar, però bueno, hem de donar valor al que està fent aquest equip, al que fa setmana a setmana. Estem vivint una realitat molt bonica tothom, i ho hem de gaudir, sabent que la setmana que ve tenim un partit molt i molt difícil davant un equip que té jugadors de moltíssima qualitat, que et posa el límit també perquè tenen aquesta joventut que t'exigeix molt, però bueno, jo estic convençut que farem també un gran partit, no? A veure, això ho sabíem, és un moment de la temporada molt i molt difícil per les lesions, per la quantitat de targetes que teníem. Sabíem que en un moment o altre els jugadors caurien, voldríem que no fossin tres de cop, però és la nostra realitat ara mateix, això s'ha de passar, i ara doncs, bueno, pensar en els que sortiran la setmana que ve, no?
Sergi, un Antoni Hidalgo que ahir va acabar afònic al partit, de fet ja al descans tenia algun que altre problema amb la veu, perquè la veritat és que és una delícia anar a Castàlia. Vagin com vagin les coses, si a sobre van com van anar ahir, millor encara, però ambient de futbol, molt de públic, gent que té molt arrelat el sentiment albinegre, i home, això al final des de la banqueta s'acaba pagant també, no? és un peatge, però vaja, evidentment satisfet el tècnic de Canovelles, sabedor del tros de temporada que estan fent.
No és el mateix donar instruccions al Mozara quan tocava anar al camp de l'Ebro anteriorment que a Castàlia, quan hi ha 10, 12 o 8 o 6 mil espectadors que estan fent cridòria quan el camp és gran.
I a sobre amb el canvi de sistema, no?, que va obligar a haver de redibuixar tot a correcuita.
Dius tu que a la mitja part ja anava un pèl afònic, jo diria que al minut 15 ja s'havia quedat afònic directament d'intentar corregir els seus homes perquè veiessin, interpretessin el que no estava sortint com s'havia pensat al llarg de la setmana. Però bé, més enllà d'aquesta anècdota, està clar que anar a Castàlia és tot un goig i que en aquest cas tothom ho gaudeix. Si a més, com dius, acaba com ha acabat les dues últimes temporades o les tres últimes visites del Sabadell a aquest estadi orellut, doncs la veritat és que, mira, ho podem donar per bo que cada 15 dies ens trobéssim amb una d'aquestes.
Sí, perquè recordem que en l'històric, ara fa ja algun que altre any, la temporada de l'ascens, que és, tirant cap enrere, el tercer precedent que trobem, el Sabadell va guanyar 0-2 i gràcies a aquell marcador després es va proclamar campió una setmana més tard sense jugar, i per tant és un partit de molt bon record pels Juvenal, Julián Robles i companyia. La temporada passada 0-1, però crec que és un partit que va ser molt rodó, però l'últim abans d'aquella ratxa de 10 sortides consecutives sense puntuar, i per tant té aquest punt agradolç, i jo crec que dels 3 doncs, estarà en un lloc molt alt també aquest nou 0-1, el segon consecutiu a Terres de la Plana, a Terres castellonenques. Agafo el fil del que dèiem també ahir durant la retransmissió, Sergi, perquè ara podem fer la lectura un cop finalitzat el partit. Dèiem, gairebé de sortida, que gairebé era un banc de proves pel que hipotèticament es pot trobar el Sabadell en un playoff, que després poden passar mil coses, perquè després imagina't, donant per fet evidentment que el Sabadell entri en l'hipotètic escenari que arribi a la promoció, que encara queda molta tela per tallar, però si això es dona et pot tocar un filial i tot això que estem dient ara no serveix absolutament de res. Però el normal és que tu et trobis un partit amb tensió, un partit amb públic, un partit amb un caire especial, i home, el d'ahir evidentment era jornada 20, principis de gener com aquell que diu, i per tant no pots extrapolar perquè els nervis no són els mateixos, però sí que tenia un aire, una flaire a equip, partit, perdó, gairebé de promoció.
Dos equips que teòricament han de ser en aquesta lluita, perquè ho estan demostrant tant Castellón com Sabadell, i sí, home, si vols tu, l'escenari, la tensió, aquest punt de rivalitat ben entesa, d'aquesta rivalitat sana, però al mateix temps un cop comença el partit, doncs per un costat, el que dèiem, no? 7, 8, no sé quan haurà estat la xifra final de públic, però aquests 200 també desplaçats que van venir de Sabadell muntant doncs, els autocars, amb cotxes particulars i fent aquest caliu a la graderia. Sí, home, tot l'entorn, tot l'escenari convidava a pensar que pot ser, com dius, una bona taula de proves, no? un bon aprenentatge del que tant de bo allà cap al mes de maig o juny, si hem d'anar a més d'una eliminatòria, doncs el Sabadell es pugui trobar això a meitat d'aquest any 2020 que acabem d'estrenar, no?
I a tot això, com ho veu el Pau Vituri? Com a bon dilluns també escoltarem el tradicional abecedari aquí a l'Hotel Suís, i pareu bé l'orella que després hi ha un petit carmelet també, hi ha un regal de Reis, podríem dir.
L'abecedari arlequinat.
FM.
De missatge, el que va enviar ahir al centre d'esports a la resta d'equips de la categoria. En un enfrontament amb aroma de play-off, per l'escenari, pel nombre d'aficionats i pel rival, l'equip d'Antonio Hidalgo va demostrar la seva maduresa. Tret del raig inicial del Castellón, el partit es va jugar al ritme que va voler el Sabadell. Tornada, la moneda de la primera jornada, ara toca mantenir aquest nivell fins al final.
I
també de mur, impecable, al partit ahir dels tres centrals. Tret d'alguna imprecisió inicial, tant Pedro Capó com Aleix Coc i Grego Sierra ho van escombrar absolutament tot. El tarragoní, per si no fos poc, va aportar el gol de la victòria, novament amb el cap. La fiabilitat va ser tal que Ian Mackay només va haver de realitzar una intervenció de mèrit en tot el partit al camp del fins ahir segon. La línia defensiva té amos i senyors des de fa unes jornades.
Bé.
De polèmica, més enllà d'un possible empat en el golaveratge particular, per sort no ens hem de lamentar d'una acció que podria haver canviat el signe del partit. L'actuació del murcià Sánchez López a la primera meitat va deixar molt que desitjar. Els contactes durs del Castellón no acabaven en targeta, no així la mínima protesta arlequinada. El gol anul·lat ja va ser, com diem, el súmum. No hi havia fora de joc d'Òscar Rubio i la pilota se l'havia introduït un jugador orellut. Per sort, com diem, queda tot en una simple anècdota.
Té.
De trencaclosques, arribava el Sabadell a Castàlia amb una llista de 5 jugadors apercebuts i n'ha sortit havent d'aixugar més de la meitat. Ni Pedro Capó, ni Adri Cuevas, ni Edgar Hernández i seran contra l'Atlético Levante. Una situació que deixa Antonio Hidalgo, a hores d'ara, amb 14 efectius de la primera plantilla més un Alberto Leira, que és a la rampa de sortida des de fa uns dies. Ara la llista de futbolistes amenaçats per la suspensió la formen Àngel Martínez, Néstor Querol i Josu Ozcoidi. D'Unió, encara se'ns posa la pell de gallina recordant el final del partit d'ahir, amb els jugadors sortint de vestidors per sumar-se a la festa amb els 200 seguidors que van acompanyar l'equip a Castàlia. Una imatge preciosa de comunió, plantilla, afició, que ens fa pensar que aquesta temporada és especial. La signatura pendent, que a poc aquest ambient magnífic s'acabi traduint també en una major assistència a la nova Creu Alta.
Amb els crits de fons de l'afició del centre d'esport Sabadell, això és el que es va viure ahir, només acabar el partit a Castàlia. L'afició pràcticament amb la seva cridòria va obligar els jugadors del centre d'esports a tornar-se a vestir quan anaven ja camí de la dutxa i sortir una altra vegada sobre el verd a agrair aquest suport incondicional dels 200 que deia el Sergi de seguidors que van poblar i de quina manera el sector visitant de la graderia de Castàlia. Les imatges van ser realment emocionants, no? Jugadors del Sabadell abraçats, cantant, cridant els mateixos càntics que els aficionats. Al final, un dia que va ser rodó fins i tot en aquest punt més social, podríem dir.
Sí, perquè a vegades passa, no?, que guanyes a... No sé, ara vull tirar de memòria, no? Guanyes el camp de l'Alcoyano de torn, o aquesta mateixa temporada, guanyes el Rico Pérez, i al final hi ha un grupet d'uns 20, 25 que ho poden gaudir, però no hi ha tampoc aquest punt d'haver tingut contínuament càntics del rival, evidentment, que juga a casa, però també dels 200 que es fan notar, que es fan sentir, que es fan escoltar des de la graderia. És que tot va sortir rodó en aquest sentit, no? Un bon partit de l'equip, una bona victòria acompanyada, podríem dir-ho així, de bon joc també, i al final doncs aquest poder compartir tot això amb gairebé doncs, 200 espectadors, xifraven més que res per les entrades venudes al llarg de la setmana des del propi centre d'esport Sabadell, aquests 200 seguidors, no?, que van poder participar a la festa i, com dieu, aquest punt de comunió amb els jugadors, no? Al final el públic no va marxar de Castàlia, el públic del Sabadell, evidentment, el de casa ja gairebé estava fent la rosa quan estem explicant això, fins que els jugadors, com dius, no van veure's obligats, alguns amb les xancletes gairebé ja camí de la dutxa, per dir-ho així, de tornar a sortir a la gespa, agrair-ho i fins i tot a fusionar doncs, aquests càntics entre els uns i els altres, no? Entre els de la gespa i els de la graderia, símptoma de que aquest any al final no ens ho estem creient entre tots, no?
I la veritat és que motius i arguments hi ha de sobres per acabar de creure'ns-ho, fins i tot la seva calçada. El president, una altra de les imatges del postpartit, va sortir ovacionat quan va anar a agrair aquell córner de Castàlia, l'esforç fet per aquestes 200 persones que han matinat moltíssim per desplaçar-se, i al final, bé, és evident que el 2020 no ha canviat aquest somriure que els arlequins tenen pràcticament des de la primera jornada, i més encara amb aquest punt de treure's l'espina d'un Castellón que havia estat clarament superior a la jornada inaugural a la nova Creu Alta i que just va cobrar amb la seva mateixa moneda just una volta després aquí a Castàlia els dos millors fins la setmana passada de la Lliga, classificació en mà, han estat clarament superior l'un a l'altre en l'estadi del rival. Parlàvem just en aquell moment amb Pedro Capó, amb un dels jugadors que, després et preguntaré, Sergi, es perdrà el compromís d'aquesta setmana contra l'Atlético Levante, complirà cicle, serà un dels tres que estarà castigat per aquest motiu, per veure la cinquena targeta groga. El mateix Pedro Capó, el mateix jugador menorquí, explicava com ho havia viscut ell, com ho havien viscut els seus companys, com havien tornat a sortir des del vestidor visitant de l'estadi de Castàlia per agrair aquest suport, perquè no hi havia manera de fer callar, en el bon sentit de la paraula, a l'afició, a la parròquia arlequinada.
Viure moments com aquest, no? Val la pena, no sé, la gent que ens acompanya, que vingui fins aquí, poder-lo recompensar amb un partit així, una victòria com aquesta, un escenari immillorable, és bueno, queda molt per fer, però bueno, avui està molt bé. Bueno, hem començat a venir ja, sortiu, aquesta gent, si no, no marxa, i si no, potser algú no arriba a treballar demà, eh? No, està bé, estaven ja a punt d'entrar a la dutxa i tot, però bueno, està bé saber que la gent es vol tornar a veure.
I a tot això, al marge del que dèiem, tres victòries consecutives a Castàlia del Centre d'Esport Sabadell, els dos últims 0-1. És el primer equip que guanya de moment, perquè recordem que el Villarreal B ho havia fet, però amb 8 jugadors i amb alineació indeguda als despatxos va recuperar els punts al Club Deportivo Castellón, i per tant, per la història quedarà amb l'historial en mà que el primer equip en guanyar en Lliga a Castàlia va ser el Centre d'Esport Sabadell. I la veritat és que les estadístiques, repassis la que repassis, és realment molt bona, per gols en contra, que amb el gol d'ahir rebut per Álvaro Campos, el Sabadell millora també la defensa d'un altre dels millors equips en aquest sentit, com era el Club Deportivo Castellón. Per tot una mica, no? Al final, fins i tot a pilota aturada va venir ahir el gol. Afortunadament no hem de fer molta referència a l'arbitratge, perquè déu-n'hi-do la primera part especialment que ens va donar el Murcià, amb un gol sobretot anul·lat. Em quedo més amb aquesta jugada que no pas amb el penal reclamat per suposades mans, eh? Però el fora de joc és del tot inexistent i podria haver condicionat moltíssim el partit, però afortunadament hem de parlar igualment d'una victòria al marge d'aquesta acció polèmica. Però com dic, el gol que sí que va pujar a l'electrònic, Sergi, va ser un altre cop de les famoses ABP, va ser un altre cop amb les aerolínies tarragonines de l'Eix Coc. Si veus la repetició, com hem pogut veure ja, Sergi, la rosca és una delícia de Manu Lanzarote, posant-la allà on vol, al segon pal, es despenja tot sol a l'Eix Coc i remata lliure de marca, i la jugada, més enllà de demostrar que es treballa bé la pissarra, és d'una plasticitat que, de normal, amb molts rebots, amb jugades de pilota aturada, costa de veure.
Al final, perquè et surti una jugada d'aquestes, tu necessites que tots els elements es donin, no? Pot estar perfectament treballada, perfectament planificada, però després la centrada ha d'anar on va, com dius, és magistral, és a l'alçada del que ens té acostumats, encara que no se'l pugui veure tant com segurament voldríem, a Manu Lanza, però al final és una centrada mil·limètrica, i després és un moviment col·lectiu a l'hora de fer la pantalla perquè l'Eix Coc es quedi sol en el segon pal, i que el Tarragoni, evidentment, sempre diem, no li vull restar cap mena de mèrit, s'ha de ser allà, s'ha de saber rematar, s'ha de saber buscar la posició, i al final has de fer pujar el marcador, però fa justícia en aquest cas, més enllà del treball setmanal i tot això que allà queda, i que només els que ho fan són conscients del que suposa després rebre el premi en forma de victòria, en aquest cas acompanyada d'un gol d'estratègia, però sobretot el que demostra és aquest punt de justícia, si és que el futbol a vegades et permet buscar l'argument de la justícia, a tot allò que el Sabadell ja havia tingut gairebé a les seves mans, i que només una mala decisió, un error clar, primer de la assistent i després de l'àrbitre principal creient-se-la, doncs havia privat ja el Sabadell d'avançar-se uns minuts abans en el marcador.
va fer 6 gols la temporada passada en la primera volta que va signar el jugador, el defensa tarragoní, el de Vilaseca. Malauradament el 2019 el va començar amb una lesió de gravetat en el primer partit de l'any contra l'Olot. El va tancar amb gol, que ell mateix deia, contra el Lleida, que tancava definitivament el cicle d'un 2019 de fortes emocions. Primer, amb un bon grapat de mesos recuperant-se d'aquesta maleïda lesió, però després tornant a entrar en dinàmica d'entrenament, tornant a jugar, fent-se un lloc a l'11 i li faltava el golet i va arribar a la nova Creu Alta. No només això, sinó que el 2020 el primer golejador arlequinat ha estat ell, ha estat Aleix Coc, que després del partit també explicava això.
Jo crec que al final és la cirereta del treball, no? Poder jugar a ajudar a l'equip en l'aspecte ofensiu, i bueno, les coses estan sortint bé. Independentment dels punts i de la feina que fem dins el camp, jo crec que el bonic del futbol és això, no? I els hem d'agrair, no? Tot el que estan fent, tota la gent, que anem on anem, sempre hi ha alguna samarreta al Sabadell, i avui hi havia molta gent i els hem notat tot el partit.
I de seguida, per rematar els testimonis d'aquest 0-1 d'ahir a Castelló de la Plana, escoltem un altre dels centrals, un company a l'eix de la defensa del tarragoní Aleix Coc, com és Grego Sierra. Però et pregunto, Sergi, també per aquesta solidesa defensiva, que és un altre dels punts forts del Sabadell, amb 20 partits només 15 gols encaixats, i la sensació ahir d'haver-hi un autèntic frontó: ni Juan Tortuño, ni César Díaz, ni Cubillas, ni Bilal, ni Jameli, ni Jorge Fernández. Té molt potencial, té un arsenal realment molt ric en pólvora ofensiva al Castellón, però ahir el Sabadell un altre cop va demostrar que té una fortalesa defensiva a prova de bombes.
Sí, allò de que tothom defensa, no? És evident, al final el mèrit se l'han d'endur els que, si no estiguessin bé, també s'endurien els pals, no?, en aquest sentit. I ahir, per mi, més enllà del bon paper d'Òscar o el bon paper de Llosso, que també els tres centrals, Pedro Capó, Aleix Coc amb majúscules per sobre d'ells, fins i tot, si m'ho permeten, i Grego Sierra, es van marcar un autèntic partidàs. Tant és així que ahir en Macai, que ens té acostumats a sempre haver d'aparèixer en un moment o altre, li van deixar el mèrit d'aparèixer només una vegada, només una ocasió. És cert que el gallec, quan ha d'aparèixer, apareix i no falla, però ahir, al final, l'anècdota és que de tot un partit on podies esperar moltes coses, i en Macai només va haver de treballar de veritat, allò, en una jugada de cert perill, en una ocasió.
Doncs escoltem a Grego Sierra, que és el que ens faltava per escoltar. Aprofitem per posar una mica de benzina i rematem aquest On the Road avui, tornant de dia de Castelló, amb un somriure d'orella a orella, amb el 0-1 aconseguit a Castalia. Grego Sierra, central del Sabadell.
Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ¿no? Dos equipos muy, muy potentes, buscando sobreponerse al rival, y bueno, pues hemos tenido la suerte que hemos hecho las cosas bien y no hemos podido llevar los tres puntos. Creo que somos también un equipo mucho más hecho, ¿no? Llevamos más tiempo juntos, hemos vivido más cosas juntos, nos conocemos mejor y bueno, y eso hace pues que bueno, que el equipo se sepa adaptar a lo que ellos han propuesto, y bueno, ya te digo, muy contento por ello.
Repostat el cotxe, amb el cafetó també ja en marxa, i enfilem ja camí de Sabadell. Rematem aquest On the Road, Sergi, després d'haver escoltat a Grego Sierra, amb el balanç, perquè també hi ha hagut peatge d'aquesta victòria a Castalia. Sabíem que Antonio Hidalgo i 5 dels seus jugadors estaven apercebuts de targeta. Se suma un més a la llista, però cauen 3 que eixugaran ja aquesta condició de percebuts, però que no podran jugar aquesta setmana contra l'Atlético Levante. Segurament sigui el peatge més gran, o l'únic, de fet, d'aquest desplaçament a Terres de la Plana. I a més, un per línia. Tindrà problemes sobretot al darrere Antonio Hidalgo. Veurem, i et volia preguntar per això, Sergi, si Antonio Hidalgo canvia o no el dibuix, perquè ara com ara, de jugadors de la primera plantilla només disposa de 2, amb la baixa de Pedro Capó només té a Aleix Coc i a Grego Sierra com a centrals que puguin jugar aquesta setmana contra l'Atlético Levante, perquè recordem que continuen lesionats tant Jesús Olmo, que ja fa una volta que va trencar-se parcialment el tendó d'Aquiles, i també Fernando Pajarero. I llavors, si continuem a la pissarra, al mig del camp trobaríem la baixa d'Adri Cuevas, 9 jornades després de veure la quarta, ha vist la cinquena groga i per tant s'ha de perdre el compromís contra el filial Granota. I finalment la referència ofensiva, que ahir va fer un treball de desgast fosc, però també d'aquells que són impagables, que és Edgar Hernández, també es perdrà el compromís d'aquest diumenge a les 5 contra el conjunt llevantinista. La part bona, que està repartit, la part dolenta és que són 3 de cop.
Sí, al final era un risc alt i continua sent un risc alt el que continua tenint el Sabadell, ja no de cara a aquest primer partit, però bé, se sabés si a futures jornades tornem a trobar-nos en un escenari com a mínim semblant al que ara es trobarà Antonio Hidalgo, no? Bé, com dius, és el peatge, és gairebé l'única notícia negativa que va deixar el partit de Castalia. Tota la resta, doncs, hem estat explicant coses en positiu, no? I la part negativa, doncs això, aquests tres jugadors importants, tots ells, perquè són tres peces d'aquestes que se solen dir, equivocada o encertadament, com a intocables, però al final tres peces que són, no dir insubstituïbles, perquè evidentment tothom té el seu recanvi, potser per buscar-li un pero, com dius, al tema de la defensa, no? S'ha juntat en una temporada que ha vingut molt tocada pels lesionats, que ara coincideixin un de llarga durada com és Jesús Olmo i un altre que en un principi, bé, sabíem que era un cop dur, un cop fort el que havia patit el malagueny, i que Fernando Pajarero tampoc no pugui ser de la partida, doncs provocarà que Antonio Hidalgo té dies per endavant o inventa, en el bon sentit de la paraula, alguna modificació de peces o reconverteix algun dels jugadors amb els quals pot disposar com a central, si no és que tira de joves, o com dius, haurà de canviar el dibuix habitual, aquests tres pivots a l'eix de la defensa, per un dibuix potser amb quatre al darrere, més clarament, més marcats. Veurem, però sí, no tot podia ser perfecte, no? I per no ser perfecte, doncs aquest excel·lent que no matricula li donarem pel fet de que el Sabadell perd a tres jugadors, afortunadament només per un partit, no?
I estarem pendents de com queda el panorama a mesura que vagin avançant les jornades, perquè evidentment això no acabarà així i hauran de caure més jugadors també per aquest mateix motiu. Balanç, per cert, en el doble desplaçament castellonenc per estrenar el 2020 de 3 de 6, però la victòria crec que allà on tots els arlequinats volien, per motius obvis, per rival, per escenari i sobretot per classificació, i tindrem feina, Sergi, o sobretot el Sabadell tindrà feina d'una banda de baixar una miqueta l'eufòria o com a mínim tocar de peus a terra, perquè recordem que encara queden 18 jornades per endavant, però la cosa pinta molt bé, 38 punts ja, 6 victòries consecutives a casa, aquest últim desplaçament amb un triomf de prestigi a Castelló, i sobretot de l'altre també per intentar enganxar, ara que dèiem que és una enveja venir a Castelló i veure com està de relat el sentiment albinegre entre els habitants de la ciutat, doncs que la nova Creu Alta cada cop faci més patxoca. Ja fèiem durant les festes de Nadal l'estudi i dèiem que la mitjana és de més de 2.600 persones a la nova Creu Alta per partit, el que és una mitjana molt alta per la categoria, especialment en el grup 3, però no n'hi ha prou amb això, i menys amb el tros de temporada que estan fent els arlequinats.
Moltes vegades hem fet aquests càlculs i hem dit, és que si l'equip ha de ser el primer que convidi, bé, aquest any, clar, aquest argument cau pel seu propi pes. Hi ha millor del que estem veient, millor de la situació, millor del futbol fins i tot que està plantejant la proposta d'Antoni Hidalgo al capdavant. Crec que els arguments s'esgoten com perquè no sigui gairebé una exigència, no? Hauria de ser una necessitat. Jo estic convençut que el rival, i no vull tirar aigua al vi, no és atractiu, no dic que no sigui fàcil ni difícil, dic que pel públic més desconeixedor del grup, al final és un filial del Levante, bé, potser no fa trempar, si em permets així l'expressió, com a nom, però al final t'hauries d'oblidar del rival i pensar que qui està fent els mèrits és el Sabadell, qui defensa lideratge aquest diumenge a les 5 és el Sabadell, i qui està, com dic, fent el reclam a veus des de totes les posicions és el Sabadell. Per tant, l'argument no ha de ser un altre que ser amb l'equip al costat, i esperem que el diumenge hi hagi una resposta. Home, ja sabem que no serà l'alçada del que hem trobat a Castalia, del que vam veure ahir a Castalia, però com a mínim a l'alçada del que mereix l'equip pels mèrits que està fent aquesta temporada.
Fa olor a cafè, al cotxe, per tant, acabo de veure-me'l, també a xocolata, per tant, et deixo berenar tranquil, Sergi, per Mont-roig del Camp anem en aquest on the road, post-Castellón 0, Sabadell 1. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Aturada per la publicitat i de seguida més tec aquí a l'Hotel Suís, ja en directe, en una setmana que, com sabeu, ens portarà diumenge a les 5 a veure aquest enfrontament entre l'Esport Sabadell, Atlético Levante.
Ets celíac? Vols menjar sense gluten? Arriba a Sabadell 0% gluten, el teu nou bakery coffee healthy per gaudir cuidant-te.
Vine a esmorzar, dinar, berenar o emporta't el nostre producte a casa. Pa, brioixeria, pizzas, focatges, entrepans, sucs naturals. Ens trobaràs de dilluns a dissabte de 8 hores a 20 hores al carrer Blasco de Garay número 16 o a www.0%gluten.com. Recorda, 0% gluten. Hashtag per a tots.
Conquerit Castàlia.
Tothom a l'àrea petita, llançament de lança buscant el segon pal, la rematada, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
ja toca crear un ambient com aquest a la nova Creu Alta. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Atlético Levante.
Hola, soy Grego Sierra, central de Sabadell, y os recomiendo a todos escuchar nuestros partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i mig i 3:45 de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell, dilluns 13 de gener del 2020, després d'aquesta victòria 0-1 a Castelló de la Plana que analitzàvem ahir en el viatge de tornada des de la ciutat del País Valencià amb el Sergi Garcés. Per cert, amb iniciatives que s'estan acabant de coure, que estan acabant d'ultimar-se de cara al partit de diumenge, com dèiem ara fa un moment, a les 5 de la tarda, la nova Creu Alta contra el filial del Levante Unión Deportiva. Serà el partit del soci. Hi haurà dues entrades de franc per cada abonat del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, tots els que sigueu socis, més de 3.000 ja aquesta temporada, podreu convidar a un parell de familiars, d'amics, a qui vulgueu. Crec que val la pena, en un moment tan dolç de la temporada com aquest, amb 6 victòries consecutives a la nova Creu Alta, també rendint a bon nivell a fora de casa, com va demostrar l'equip d'Antoni Hidalgo ahir a Castelló, a l'estadi de Castàlia. Es podran retirar, per cert, fins dissabte, és a dir, el dia previ al partit, al migdia, a 2:45, per tant, una bona oportunitat perquè la nova Creu Alta pugui millorar una miqueta aquesta xifra que comentàvem ara fa uns minuts d'assistència mitjana de la temporada, al voltant dels 2.600 i escaig. Veurem si respon o no l'afició arlequinada de cara a aquest compromís, el que serà el primer de la segona volta a casa per l'equip d'Antonio Hidalgo. I no deixem el futbol perquè a Primera Catalana, amb un guió gairebé calcat al del Centre d'Esports a Castàlia, el Sabadell Nord es va endur els 3 punts del camp d'un rival directe com era el Júpiter, un dels històrics de casa nostra. Els homes de Quico Díaz també es van imposar per 0-1, també amb un gol d'estratègia d'un defensa i també a les acaballes de la primera meitat. En el minut 42, concretament, Adri Peña rematava de cap una falta servida amb precisió per Kevin del Corral per fer l'únic diana del partit. Tot i ser la figura decisiva de la victòria, el golejador destaca el gran treball que va fer tot l'equip en defensa.
La final de la primera part sempre es pot fer una mica de mal, el que passa que, bueno, el que més s'ha de treure avui és el treball de l'equip, com hem sabut aguantar el resultat i defensivament ja des de dalt fins a mig camp i defensa hem estat molt bé, no?, treballant.
Els dos equips van acabar amb 10 homes, en el cas dels arlequinats per les dues grogues que va veure David López, però qui en va treure més profit d'aquestes expulsions van ser els de Can Uriac. Els grisgrana van ser els primers en rebre la vermella amb una agressió a Isaac Serna. Abans que l'àrbitre deixés també amb un jugador menys al Sabadell Nord, els de Quico Díaz ja s'havien avançat.
Jugar sempre amb superioritat es nota, no? El que passa que, bueno, igualment l'equip ha seguit treballant igualment com l'estaven fent fins ara, el Júpiter tampoc ha baixat els braços, i, bueno, sí, l'expulsió justa fa un cop de puny que l'he donat a Isaac, i, bueno, nosaltres igualment hem seguit treballant i hem tingut la fortuna de poder ficar el gol i seguir treballant i aguantar el resultat.
Bona feina, per tant, del Sabadell Nord a la Verneda, al camp del Júpiter. Amb aquesta victòria, els arlequinats s'enfilen ja fins als 21 punts, a 6 de la zona calenta. L'equip de Can Uriac és 8è després de trencar la ratxa que portava de 3 jornades seguides sense victòries. Aquest cap de setmana, el Sabadell Nord tancarà la primera volta en aquest grup 1 de primera catalana, rebent el Lloret.
Hola, soy Quico Díaz, entrenador del Sabadell Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suís.
Tres quarts de tres clavats, per tant, anem a obrir bloc poliesportiu, anem a deixar així el futbol de banda, comencem amb handbol i amb un autèntic partidàs, perquè la veritat és que aquest cap de setmana ens deixava molts partits interessants pel que fa a la classificació d'equips que estaven a la part alta de la taula. Per exemple, a la primera nacional d'handbol, l'Oar Gràcia va tenir a tocar amb els dits el triomf contra el filial del Granollers, però finalment es va haver de conformar amb l'empat. El primer de la temporada, de fet, dels verdiblancs s'enfrontaven al carrer Bocaccio, el quart contra el tercer, i el duel, la veritat és que va complir amb escreix amb totes les expectatives que s'havien generat. 35-35 va ser el resultat final d'un partit que es podria haver decantat en favor de qualsevol dels dos conjunts. La sensació, això sí, és que els homes de Gerard Gómez i Cesc Borrell van deixar escapar un puntet, ja que el Gràcia va arribar a manar per 2 gols de diferència en el tram final, si bé és cert també que el filial del Freikin va saber reaccionar a temps i va tenir fins i tot l'última possessió. Aquest estrany regust també va quedar dins del vestidor de l'Oar, com admet el jugador Bernat Correro.
Un partidàs, al final, ja ho deia la classificació, tercer contra quart, i amb aquest mal sabor de boca al final, perquè ho teníem encarrilat i potser hem sabut jugar l'últim minut, 2 minuts, ens ha fallat això.
3 dels primers 4 classificats van tancar la primera volta amb un empat, a més d'aquest Oar Granollers B. El líder Sant Martí Adrianenc, que fins ara ho havia guanyat absolutament tot, es va deixar un punt en la seva visita a Mataró, al Maresme. El Gràcia, en tot cas, arriba a l'Equador de la Lliga, quart amb 21 punts, a 7 de les fases d'ascens. Després del partit del passat dissabte, el Sergi Parc, al pavelló municipal de Gràcia, al carrer Bocaccio, va poder conversar una estona amb el capità dels graciencs, amb Quim Baillot.
Quim Baillot, capità de l'Oar Gràcia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Empat a 35. Per començar l'any, partidàs contra el filial del Granollers, era el tercer contra el quart. L'únic que us queda aquest regust amar d'haver-ho tingut molt a prop i finalment que s'hagi escapat un puntet, no?
De fet, massa a prop. La veritat és que ens hauria agradat molt treure els 2 punts. Havíem treballat durant la setmana per fer-ho. I tal com pintava el partit de la segona part, semblava que anava a ser així. De tota manera, al final s'ha escapat un puntet, que també valor, per altra banda.
No sé si, valorant les dues parts, potser podríem considerar que és just, perquè és veritat que ells a la primera part potser han estat una mica més intensos, són ells els que anaven per davant, a la segona part ha sigut una mica al contrari, a favor vostre.
Jo crec que tal com anava la tendència del partit, sí que és veritat que la primera part, com començat ells, han dominat el partit, portat la intensitat i el tempo del joc, però la segona part, la veritat és que nosaltres hem crescut moltíssim i per mi, tal com anava la tendència del partit, ens mereixíem portar-nos els punts nosaltres, tot i que evidentment ha sigut un partit molt, molt just.
També hi ha un detall a comentar que crec que és important. 4 penals en aquesta segona meitat. Si no m'equivoco, n'heu fallat 3 d'aquests 4.
Sí, els últims 2 partits ens estan lastrant una miqueta els penals. Els nostres jugadors de penals són sempre... té una eficàcia boníssima i en aquests 2 últims partits la sort ha caigut, bueno, per la part dolenta, negativa, diguéssim.
Ha sigut un partidàs, però crec que també els dos equips no han acabat gaire contents amb les àrbitres d'avui.
Bueno, mira, el que s'hagi parlat d'això ho parlarem fora d'aquí, de tota manera que tots tenim partits i partits i poder elles no han estat el més encertades possibles, però bueno, això va com va. Tampoc en volem entrar gaire, això, perquè si no, tampoc és la filosofia.
Tancada la primera volta, no sé com la valores, aquesta primera meitat de la temporada de l'Oar Gràcia. Potser la podrien catalogar de molt bona, excepte aquelles 2 derrotes seguides a Banyoles i contra el Sant Esteve Sesrovires.
D'un 8 i mig. La veritat és que aquest partit i els dos de Banyoles i Sant Esteve Sesrovires haguessin estat l'excel·lent, no el 10, perquè el 10 seria haver guanyat tot, inclús els més potents, però aquests punts que no se'ns podien escapar, se'ns han escapat, esperem que no marquin el que resta de temporada.
Tenim dret a somiar, vull dir, està clar que els 2 primers estan fent una primera volta espectacular, ja veurem què fan en la jornada d'avui, però el que està clar és que sembla que no vagin a fallar. No sé si poden fallar en algun moment de la segona volta i si l'Obert García es pot permetre aquest dret a somiar amb alguna cosa gran o potser el màxim que pot aspirar és a la tercera plaça.
Tenim dret a somiar, a fer-ho, nosaltres continuarem fent, tirarem de tòpic i direm que fins al final, fins que sigui possible. Sí que és cert que és molt poc improbable que aquests dos equips fallin, són equips d'una qualitat brutal, ja vam dir la setmana passada, bueno, la jornada passada, com vam jugar contra Sant Martí, però signar una temporada amb una segona o tercera posició o inclús quarta realment seria d'en somni, tot i que lluitarem per estar més alt i fins que no sigui possible.
Quim Maillo, avui no ha pogut ser, no ha pogut arribar a aquesta victòria, el que sí que heu fet un gran partit i amb actuacions com aquesta segur que arribaran moltíssimes victòries més durant la temporada. Gràcies, Quim.
Moltes gràcies.
Nou minuts i mig i arribem al final del programa. Per cert, encara en handbol, el Creu Alta Sabadell handbol va consolidar-se en el lideratge un graó per sota de la Lliga Catalana amb la seva victòria contra la Salle Bonanova. El Terrassa tenia un partit pendent, l'ha de jugar demà passat, però va perdre contra el Gavà aquest passat cap de setmana i, per tant, faci el que faci el conjunt agarenc, ara sí, l'equip de Sergi Cifré passarà tota la setmana de totes totes, independentment del que succeeixi en aquest partit de l'handbol Terrassa com a primer classificat, a més amb una ratxa de victòries increïble que porta ja més de dos mesos en marxa i en vigor. Demà passat en parlarem aquí a l'Hotel Suís d'aquest bon moment de forma, una setmana més del conjunt creualtenc. Fem una aturada per la publicitat, encara hem de parlar d'Snow, hem de fer també d'handbol, de futbol sala o, entre altres coses, de la victòria del bàsquet Pia a la pista del Navàs.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tram final del programa a la festa dels bons resultats a domicili dels equips sabadellencs aquest passat cap de setmana. S'hi va sumar també el bàsquet Pia en l'última jornada de la primera volta de la Copa Catalunya de Bàsquet. Els escolapis es van imposar per 52 a 61 a la pista del Club Bàsquet Navàs, un conjunt que ha firmat una molt bona primera meitat de curs i que se situava fins i tot per davant dels de Can Colapi a la classificació amb 7 triomfs en el que portàvem de Lliga. Els homes de Jaume Prat, però, van sortir vencedors d'un duel amb baixa anotació en un partit d'aquestes característiques. Una bona defensa és vital i per Àlex Hernández, el màxim anotador del partit amb 16 punts, l'equip sobretot va brillar en aquesta faceta defensiva.
Tornes amb una derrota i pots pensar que entra dins de lo normal, però nosaltres anàvem
teníem claríssim que anàvem a per la victòria, a més era dia de presentació, que estava tot el pavelló ple, i va ser de molt, molt mèrit, perquè vam, sobretot per saber patir, no? Crec que l'equip va saber patir, veure clar que, bueno, que no era un dia que estàvem encertats en anotació i que la clau estava darrere, doncs intentar que ells fiquessin la menor quantitat de punts possibles i a partir d'aquí doncs tindríem una opció.
I la veritat és que van tenir l'opció i la van aprofitar els sabadellencs, ha dit el propi Àlex Hernández, que serveix com a mirall pel que resta de temporada per tota aquesta segona volta, aquesta fortalesa al darrere que ha de permetre a l'equip de Jaume Prat anar endavant a la classificació. Escoltàvem l'Àlex Hernández dir que el partit coincidia justament amb la presentació dels equips dels navassencs i com a curiositat, si ho recordeu, la Pia va tancar el 2019 a casa contra el Castellbisbal perdent en el dia de la seva presentació de tots els equips de la base. Dissabte va ser just a la inversa, van ser els Escolapis qui van esgarrar una presentació rival. Sobre aquest fet, fa broma el jugador Escolapi Hernández.
Va ser curiós i a més ho vam parlar abans del partit. Bueno, ens van fotre la nostra presentació, doncs anem a fotre nosaltres una, no? Com aquell qui diu, però bé, la vam treure endavant.
En aquella última jornada del 2019, per cert, el tècnic Jaume Prat va acabar expulsat i això el va obligar a veure el partit contra el Navàs des de la graderia. L'equip, però, també es va sobreposar a aquest fet, igual que la baixa del capità Oriol Andrés per grip, per aconseguir així la sisena victòria de la temporada i allunyar-se una miqueta de la zona de promoció de permanència. Ara mateix el conjunt sabadellenc és vuitè en el seu grup de Copa Catalunya. Els Escolapis obriran la segona volta aquest cap de setmana visitant l'Almeda.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Repassem d'altres informacions en format més breu. Comencem sobre la neu, que ara el Castellet s'estrena demà. Al matí al Lax Open, a la tercera prova del circuit de la Copa del Món, serà més a l'estació suïssa on de normal entrena la surfista de neu sabadellenca. Quan passin 20 minuts de les 9 del matí, la surfer local disputarà les sèries, mentre dijous seran les semifinals i al cap de setmana la gran final d'aquesta nova prova del mig tub de snow. Recordem que Castellet va guanyar la primera etapa del circuit als Estats Units, però va ser onzena a la segona a la Xina, a Secret Garden. I Dani Salgado serà guardonat amb el Premi a l'Esportivitat pel seu gest de joc net al tram final del derbi de la temporada passada de futbol sala entre el Natació Sabadell i l'Escola Pia. Josep Masip, president del Panathlon Club Sabadell, l'entitat que organitza el premi, explica com ha anat la tria.
En tots els casos doncs, que vàrem analitzar aquest any, que et dic són 5, hi havia situacions molt similars en aquest sentit. I jo crec que qualsevol persona doncs, de cada banda d'una situació d'aquest tipus doncs, prefereix renunciar a aprofitar l'avantatge doncs d'un jugador a terra, d'un jugador lesionat, d'un jugador fora de lloc, doncs per nosaltres doncs té valor, però sempre hi ha aquest plus de dir, home, qui ho fa, a on ho fa i com ho fa.
Per tant, bonic reconeixement per Dani Salgado. El lliurament del Premi a l'Esportivitat serà el dia 30 de gener, al vespre. I la selecció espanyola d'handbol tanca avui la primera fase de l'Europeu que s'està jugant entre Suècia, Noruega i Àustria. L'equip estatal, amb el sabadellenc Aleix Gómez com un dels màxims anotadors, lidera la lligueta després de guanyar a Letònia i a Alemanya. Avui a 8:45, l'últim enfrontament serà davant els Països Baixos, que ha guanyat un d'aquests dos partits que ha jugat. Finalment, a l'Europeu de waterpolo, segon partit de la selecció espanyola femenina, amb les internacionals de l'Estel Pool Natació Sabadell, Maika García, Judit Forca i Laura Ester. Després del còmode debut saldat amb victòria, 6-15 contra França, l'equip de Mikioka s'enfronta d'aquí una estona, a 6:15 de la tarda, a Itàlia. Els nois, amb Edu Lorrio com a representant del club, debuten demà contra Malta. I pel que fa a l'Hotel Suís de demà, dimarts 14 de gener del 2020, ens centrarem en els tres centrals habituals del centre d'esports, Pedro Capó, Aleix Coc i Gregor Sierra, i també analitzarem les xifres defensives dels arlequinats. Farem balanç de la primera volta de la Lliga Nacional Juvenil amb els tècnics Mic Quillador i Carlos López, del Sabadell Juvenil i el Mercantil. També repassarem com va la Llanera Trail el dia que tancarà inscripcions. Diumenge, recordem, nova edició de la prova, molt pendents tots de la previsió meteorològica. També tindrem futbol sala, l'última hora del Global Bàsquet o Iker Pajares a Nova York.
Hotel Suís.
D'aquesta forma, li posem el llacet a un programa que podreu trobar d'aquí a uns minuts a radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Ens podeu seguir allà, també ho podeu fer a través de Facebook o a Instagram, les nostres xarxes socials. Des del control de so, amb Badall inclòs, us envio una abraçada enorme al Roger Benet. És l'hora de dinar, es nota també. Que vagi molt bé, una abraçada, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.